Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel. La Facultat de Filosofia de la Ramon Llull t'ofereix un màster oficial en recerca en la filosofia i els estudis humanístics, dirigit als llicenciats i graduats en qualsevol titulació que desitgin ampliar coneixements en filosofia, estètica, història de l'art i de la literatura. Ara tens l'oportunitat de combinar la filosofia amb les humanitats. Màster oficial en recerca en filosofia i estudis humanístics a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38, 93 453 43 38 o entra a filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça Lassa segueix tenint un problema i aquest es diu Tyrese Rice. A poc més d'una setmana per l'inici de la temporada, per l'inici de la Lliga Endesa i de la Eurolliga, el club segueix buscant, però no troba sortida al base americà, qui encara li queda un any més de contracte, i això s'agafa, eh? Això s'agafa al jugador, malgrat que des de Can Barça no el volen veure ni en pintura. Tant és així que Rice, incorporat a la dinàmica del club, s'entrena i ho seguirà fent, però amb el Barça ve d'Alfred Julve, Nacho Rodríguez, general manager de la secció.
Sigue estando en el mercado y bueno, y se ha incorporado y está entrenando con el segundo equipo hasta que encuentre un equipo.
Doncs el Barça Lassa ja ha dit per activa i per passiva que no compta amb Tyrese Rice, així li han dit el propi jugador, així li han fet saber també el seu representant, però la situació no es desencalla i el temps corre, i ho fa en contra del Barça. El jugador, tranquil, encara té un any més de contracte i molt ben pagat. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs veurem, eh? Veurem per on passa el futur de Tyrese Rice, que després de competir a Montenegro en aquest darrer Eurobàsquet, el base americà ja s'ha incorporat a la dinàmica del Barça, però entrenant amb l'equip filial, el Barça B, que competeix a la Lepor. Això sí, Nacho Rodríguez avui ha deixat molt clar que Rice no jugarà cap partit amb el filial, com tampoc ho farà ni entrenarà amb el primer equip.
Sigue estando en el mercado, como dijimos. Están viendo posibilidades de diferentes equipos. Ha terminado de ir con la selección de Montenegro y se ha incorporado a la dinámica del club, la estructura del club. Yo he tenido ocasión de hablar con él, de explicarle lo que ya hicimos, como os comenté, a finales de junio con los agentes, de que no contábamos con él por razones deportivas. Y bueno, y se ha incorporado y está entrenando con el segundo equipo. Tuvo un esguince de tobillo en el último partido, se ha estado tratando y desde ayer está entrenando. No va a jugar, dejo claro que no va a jugar con el segundo equipo, sino simplemente mientras encuentra equipo. Sabéis que el segundo equipo es un equipo profesional y se ha incorporado a la dinámica del segundo equipo hasta que encuentre un equipo.
Doncs aquesta és la situació i la realitat que viu Tyrese Rice a dia d'avui a Can Barça, i pel bé del propi jugador i pel bé també del club, tant de bo que el cas es pugui resoldre el més aviat possible. I la cara oposada al cas Rice és el cas Navarro. Ahir ja us explicàvem aquí al Bàsquet al Dia que el capità blaugrana ha signat un nou contracte, i quin contracte, que lliga amb el Barça per les properes 10 temporades. Al final d'aquest curs, el club i el jugador seuran i consensuaran la seva continuïtat, ja sigui com a jugador del primer equip o bé iniciant una nova etapa dins de l'estructura de la secció de bàsquet. Navarro parlava ahir al programa Hora B de Barça Televisió.
Sí, molt content per arribar a aquest acord de molts anys a la meva casa, a la meva família. En definitiva, molt content. El que vull jo ara mateix és fer una bona temporada, i al final de la temporada, com vagi, pues, es decidirà si continuem jugant o m'incorporo a on sigui, que ara mateix no, del tot no està tot clar, però si d'alguna cosa entenc que és de bàsquet i sóc un jugador expert i puc ajudar en molts camps.
I de cara a aquest nou curs, veurem si la seva darrera temporada en actiu, Navarro espera i desitja que el Barça torni a ser un equip campió.
Portem uns anys que no va gaire bé, no hem guanyat res, i l'any passat, pues, jo crec que ha sigut la temporada més difícil que he passat jo com a jugador. Tenim un entrenador que li agrada molt treballar i segur que anirà molt, molt bé la cosa, i amb jugadors importants, que, bueno, com sempre, hi ha molts jugadors nous i s'ha de conjuntar tot una mica, encara queda temps, però això ja està i volem guanyar.
I sobre aquest nou contracte de Navarro, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, reconeix que el jugador de Sant Feliu és història del club i aquesta història ha de seguir treballant dins de Can Barça.
Sí, molt esperada. Doncs feia molt temps que amb Juan Carlos Navarro estàvem parlant, doncs, de com allargar, com continuar el club. Aquest any, a més, fa 20 anys del seu debut en el nostre equip professional. Per tant, és un dels esportistes, juntament amb gent d'altres clubs, d'altres seccions, com David Barrufet o Beto Borregan, per exemple, doncs, que han fet una vida esportiva llarguíssima al club, que l'han de seguir fent encara. Per tant, aquest acord nou amb el Juan Carlos, que va més enllà de la seva vida com a jugador, doncs, crec que és un referent. Ha de ser un exemple pel futur, pels joves que estan en el bàsquet base, i també, evidentment, un mite, no? Navarro és un mite, no només amb el nostre equip, amb el Barça, també, doncs, amb la selecció. És un jugador que ha guanyat tots els triomfs, ha guanyat títols, ha fet història, i aquesta història ha de seguir nosaltres.
I més veus, perquè Joan Bleder, director responsable de la secció, celebra l'acord al que han arribat amb Navarro i agraeix també al capità que s'hagi reduït. Com ahir us explicàvem aquí al Bàsquet al Dia i parlàvem amb Nino Buscató, li agraeix que s'hagi reduït considerablement el seu sou.
És veritat, i nosaltres hem d'agrair que ell ha fet un gran esforç i que també s'ha rebaixat, però de forma considerable, els seus emoluments, perquè té clar quin és el seu paper ara i el que serà més endavant, i per això també estem molt agraïts a l'actitud que ell ha tingut.
I del president Josep Maria Bartomeu a Joan Bleder, ara Nacho Rodríguez, que parla de Navarro com un referent pels jugadors del planter.
La sección de básquet no se ve sin Juan Carlos, ¿no? Y tiene que ser también, además, un espejo para todos los jóvenes del club. Él lleva desde muy pequeñito aquí y, bueno, va a ser un poco el emblema y la imagen para todos esos chicos jóvenes que queremos que estén en el primer equipo.
Les paraules del general manager de la secció, Nacho Rodríguez, que també assegura que el capità blaugrana, un cop retirat, seguirà aportant moltes coses a la secció.
Evidentemente una persona de su experiencia, tanto a nivel de club como a nivel de selección, seguro que nos va a aportar mucho. Nos sentaremos y veremos un poco cuál es la función que tiene. Pero bueno, yo creo que es una manera el club que ha tenido de devolverle todo lo que no ha dado en la pista.
Doncs veurem si aquesta serà la darrera temporada Navarro com a jugador del primer equip. Tot sembla indicar que així serà. I després també haurem d'estar pendents a veure quin serà el seu rol dins del club, dins del Barça Lassa, un cop decideixi Navarro penjar les bambes. Marxem a la redacció de l'Esportiu, periodista Jordi Prat. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què et sembla aquest nou contracte 10 anys de Navarro?
Bé, em sembla una mica que ordena la seva situació, no? Sempre s'estava parlant molt de que cobrava molt, que si el seu contracte no estava ajustat, diguem, al seu rol a l'equip, que evidentment ja no serà, sobretot aquesta temporada, no? I la passada també ja no serà un rol de primera espasa, sinó que serà un rol més secundari. I jo crec que una mica les dues parts han trobat una manera per sentir-se ja, diguem, més còmodes i també tancar les especulacions que hi podia haver sobre el futur, si retirava, si no. Jo crec que, bé, aquesta temporada s'ha rebaixat el sou, evidentment, és un pas que fa el jugador, també era un pas lògic per això que comentava de que el seu rol és menor, i bé, ja pràcticament apunta que, doncs, que tenir-lo com a referent per molts anys, que és una cosa que, evidentment, jo crec que el Barça havia de fer, no? Perquè un jugador com Navarro no n'hi ha, no? Que hagin arribat als 11 anys i estiguin en 37, excepte l'any a Memphis, doncs tota la vida al Barça, no?
Mm-hmm. Un altre nom propi que et volia posar sobre la taula, el de Rice. Jordi, com de gran és el problema pel Barça amb Terry Rice?
És un problema important. El problema és de contracte, no? Perquè és un contracte molt important. Jo tinc entès que són uns 2,4 milions d'euros bruts. Mm-hmm. És una quantitat bastant important perquè cap club, no?, se n'hagi pogut fer càrrec, o almenys parcialment, o s'hagi arribat a un acord perquè un club faci, doncs pagui molta part i el Barça arribés a l'altre, i, esclar, aquí s'ha arribat a una situació de tensió de 3 mesos, doncs que el Barça ha fet un pas més, no?, fer-lo entrenar en el filial, jo crec que això sí que podria desencallar la situació, perquè per un jugador com Tyler Rice entrenar amb un filial pot ser una posició de força que li pot anar bé al Barça. En tot cas, serà aquí una mica el jugador, les ofertes que pugui tenir i si realment ell pot aguantar, no? Si pot aguantar, diguem, entrenant molt de dies amb el Barça, no? Aquestes situacions ja se saben que després el jugador s'estova una mica. Uh-huh. Veurem a veure si funciona el Barça. El que passa que sí que la situació era millor que no hagués arribat a aquest punt, que sí. Abans d'acabar l'europeu, doncs, s'hagués resolt, no? Però, evidentment, totes les dues parts deuen estar força enrocades ara mateix.
És una situació incòmoda per les dues parts, però vaja, tampoc ha de ser fàcil per un jugador de la talla de Terry Rice veure's en aquesta situació d'haver d'entrenar amb el filial blaugrana. Veurem
si... Fa de mal veure, no?, un jugador d'aquest nivell, que total fa 3 anys va ser MVP d'una final a 4, veure-ho entrenar amb el filial perquè no té lloc al primer equip, no? Però bé, és una decisió esportiva que s'ha portat fins les últimes conseqüències i, evidentment, també és lícit que el jugador pugui defensar un contracte que ha signat, no?
Sí, sí.
Complicat.
Acabo, que et sembla sensacions d'aquest nou Barça 2017-2018, Jordi?
Bé, bueno, les primeres sensacions són bones, els jugadors sembla que poden aportar molta cosa, però encara és molt aviat, perquè total no hem pogut veure encara tots els jugadors una mica cohesionats, i sí, a mi em sembla molt interessant el fitxatge de l'Adam Hanga, que és un jugador que li pot anar molt bé al Barça, sobretot a nivell defensiu, li pot fer donar un pas endavant, i evidentment s'han reforçat, no?, els punts dèbils que sempre s'estaven apuntant, no?, punts dèbils a nivell físic, sobretot, no?, que l'any passat en molts partits i moltes vegades que hem parlat, doncs ho hem anat comentant, no? Aquí una mica el cavall de batalla és la posició de base, no?, el risc que s'ha pres per en Pressey, no? És un jugador amb el qual tothom en parla molt bé, tothom diu que físicament, doncs, tot i ser baix, és un jugador molt de potencial, que és fort, però evidentment s'ha de veure com respon en una competició nova, si és un jugador que no s'adapta o si és un jugador que, com Larkin l'any passat, doncs ve de la NBA i s'adapta perfectament i és un jugador desequilibrant. Jo crec que aquí, amb els dos bases, s'ha apostat per dos bases purs, doncs que Pressey funcioni o no pot ser molt important aquesta temporada, però bé, l'equip al principi de temporada sempre acostumen a fer bones sensacions, no? Veurem a veure si també les lesions el respecten, no?
Veurem bé què passa aquesta temporada. Jordi Parat, periodista de l'Esportiu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Next to me.
I abans de tancar l'actualitat blaugrana, dir-vos que el Barça espera que la FIBA i l'Euroliga es posin d'acord en el conflicte de les famoses finestres de seleccions que es donaran aquesta temporada per tal que els jugadors no surtin malparats. Parla Albert Soler, director dels esports professionals del club.
Esperamos, entendemos y estamos atentos a no tener que llegar a esta situación. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos que la Federación Española, la propia FIBA y Euroliga, pues lleguen a un acuerdo para que no tengan que poner sobre el jugador y por lo tanto sobre el club, la decisión de si van o no van a la selección. Lógicamente, cuando a un jugador se le convoca a la selección, como bien has dicho tú, y así es, tiene la obligación de ir, porque si no se le puede sancionar y perder la ficha. Estamos convencidos de que alguien va a poner el sentido común final como para que esta responsabilidad no recaiga sobre los jugadores. Lógicamente, el club estará siempre al lado de los jugadores, defendiendo los intereses de los jugadores y no defendiendo otros intereses que no sean los nuestros o los de ellos, ¿no?
Doncs he dit que, per cert, que demà dijous Navarro i Oriola s'incorporaran en principi a la disciplina blaugrana després de penjar-se la medalla de bronze en aquest darrer Eurobàsquet. Més coses en aquest bàsquet el dia d'avui dimecres. Anem a Badalona perquè ahir el Divina Joventut tornava a Europa 7 anys després i ho feia amb victòria.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs l'equip de Diego Campos estrenava ahir nova temporada derrotant 60-72 al Dinamo Tbilisi en el partit d'anada de la primera prèvia de la Basketball Champions League, la tercera competició continental que en aquest cas organitza la FIBA. Demà, a partir de les 9 de la nit, l'Olímpic de Badalona acollirà el partit de tornada. Diego Campos.
La eliminatoria no ha acabado. Queda un partido más y aunque tengamos una ventaja de 12 puntos, eso no es nada, ¿no? O sea, no podemos pensar en el partido de ida y ahora centrarnos nuevamente en lo mismo, que es lo de siempre, jugar a ganar el partido. ¿Y qué hay que hacer para ganar el partido? Pues jugar una buena defensa en nuestra casa, jugar con nuestro ritmo, dominar el rebote, jugar contraataque, pero para nada pensar en el partido de ida. Creo que debemos borrarlo y pensar solo en 40 minutos para jugar a ganar.
President del Divina Joventut, Juan Morales, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Buen debut ayer del equipo, ¿no? En Europa 7 años después.
Sí, yo la verdad es que estoy satisfecho por varios motivos, fundamentalmente por la victoria y la imagen del equipo, pero sobre todo porque esta victoria vino en unas circunstancias muy difíciles, con muchos jugadores lesionados o no disponibles, de los jugadores que están llamados a ser importantes en la plantilla, y los jóvenes dieron un paso adelante volviendo a demostrar que la filosofía de la peña sigue viva.
Dimitrijevic, Birgander y Joel Parra, que ayer debutaba con el primer equipo en partido oficial, uno más, Juanan, que se añade a la larga lista, ¿eh?
Sí, sí, Xavi López Aróstegui, que también estuvo ahí, sí, sí. Bueno, es lo nuestro, es lo que hacemos en la peña.
Y muy bien, ¿eh? Porque el trabajo da sus frutos.
Sí, sí, no, por eso te decía, o sea, que yo estoy satisfecho, por supuesto, por el resultado, pero también por cómo vino, porque lo fácil hubiese sido venirse abajo y te puedo comentar que antes de empezar el partido recibí un mensaje del director deportivo de Jordi Martí, que estaba allí con el equipo, que me dijo, oye, definitivamente Salius no juega, pero es igual, dice, con los que estamos vamos a pelear, y se peleó bien.
De hecho, uno de los objetivos de competir en Europa esta temporada era y es precisamente ese, ¿no? El dar minutos a los jóvenes.
Sí, pero además no regalar, o sea, no estamos hablando de regalar, sino que son jugadores que tienen su calidad y que trabajan duro día a día y que se merecen estar ahí. A partir de ahí, bueno, pues oye, es depende de ellos, ¿no? Lo que nos van a dar, pero yo en ese sentido estoy muy tranquilo, porque además yo creo que si conseguimos que vayan cogiendo ritmo competitivo en la competición europea, cuando los necesitemos en ACB, que los vamos a necesitar, estarán listos.
Porque la prioridad precisamente es esa, ¿no? La Liga Endesa.
Claramente, o sea, nosotros la viabilidad del club a medio y largo plazo pasa por permanecer en la máxima competición española. Entonces, esto es la ACB y esto quiere decir que no podemos fallar en ese sentido. La competición europea, evidentemente, la vamos a disputar para llegar lo más lejos posible, pero sí que es verdad que no hay ese dramatismo en cada partido, ¿no?, de que te estás jugando la vida. Y yo creo que ese puede ser un buen entorno para que los jóvenes vayan adquiriendo más peso y más protagonismo.
Y mañana, jueves, estreno en casa.
Eso es, o sea, este año no hemos tenido partido de presentación porque qué mejor presentación que un partido oficial de competición europea en casa, ¿no? Lamentablemente no vamos a poder tener a todos los jugadores de la plantilla disponibles, pero yo creo que es un partido atractivo, sobre todo porque, tal como te decía antes, incide en la filosofía de la peña, ¿no? O sea, decir, oye, pues si se lesiona uno, ¿quién tenemos de los jóvenes? Pues que dé un paso adelante y que juegue. Porque ayer, tal y como te dije, los jóvenes no jugaron minutos de relleno. Jugaron y se las jugaron, y lo hicieron bien. Uh-huh. Y por eso estamos especialmente orgullosos.
Como presidente, ¿cuál dirás que es el gran reto, el gran objetivo que se marca Juana Morales para esta temporada?
Mira, yo, tanto cuando estaba en el Consejo de Administración anterior como con este, aun a riesgo de parecer pesimista, siempre digo lo mismo. A nivel deportivo no bajar y a nivel social no desaparecer, que son cosas que pueden parecer un poco fuertes, pero es en lo que estamos. Dicho lo cual, yo creo que el club socialmente está más sólido de lo que estaba hace unos años y deportivamente yo tengo la aspiración a no sufrir tanto como el año pasado. Pero no podemos olvidarnos, bueno, pues de que este es un club muy grande, con mucha historia, con un know-how impresionante de hacer jugadores, pero que está pasando por momentos difíciles. Y haríamos mal en olvidar o en perder de vista que la carretera tiene baches. Entonces, vamos a pasar los baches la mejor manera posible, confiando en poder coger el carril de aceleración para entrar en la autopista.
Bueno, pues esperemos esta temporada hablar mucho de baloncesto y poco de economía, por lo que hace referencia al Divina Juventud. Y en la lucha por la permanencia, esta nueva plantilla, este nuevo proyecto, ¿qué sensaciones transmiten?
Bueno, pues yo tengo ganas de verles todos sanos, sinceramente, porque llevamos una pretemporada de muy mala suerte. Pero, bueno, yo creo que a nivel deportivo, y ya te digo, aunque no es mi faceta principal, yo creo que somos más grandes en las posiciones exteriores de lo que éramos el año pasado, que ahí sufríamos un poco. La renovación de Jordan yo creo que nos va a dar mucha solidez debajo del aro, y Virgander, bueno, pues está cumpliendo nuestras expectativas, ¿vale? Aunque no fuera un jugador especialmente conocido, pues Jordi Martí lo tenía muy analizado y sabía todo lo que podía dar de sí. Y jugadores que ya estuvieron el año pasado, como por ejemplo Yelo, que el final de temporada fue muy bueno, pues esperamos que este año esté un paso por delante de lo que estuvo el año anterior. Hombre, evidentemente nosotros tenemos confianza en la plantilla, lo que ocurre es que los otros 17 equipos de ACB te van a decir lo mismo, y luego la competición te pone en tu lugar.
Son los 18 que compiten esa temporada en la Liga Endesa. Aprovecho y te pregunto, de cara a la próxima temporada, 18, 17, 16 equipos...
Si acertara, ganaría pasta con esto, ¿eh? También te lo digo. Bueno, yo creo que estamos en un entorno en el que están cambiando muchas cosas en el baloncesto profesional, pero que yo creo que es muy evidente que la Liga ACB es la liga nacional más potente del continente europeo, ¿no? Y yo creo que este es un valor que no debemos desperdiciar. Si hay que modificar cosas para que todo el mundo esté lo más a gusto posible, intentando unificar todas las realidades y todas las circunstancias posibles, es lo que tenemos que hacer, sabiendo que todos nos vamos a dejar objetivos en el camino. O sea, los clubes que tienen plaza fija en Euroliga tienen unas prioridades, los que ocasionalmente juegan en Euroliga tienen otras prioridades, los que habitualmente están en playoff tienen otras prioridades, los que pelean por no bajar tienen otras prioridades, y es un cóctel que tenemos que manejar para no cargarnos una competición que muchas veces en la endogamia que nos ocupa tendemos solo a ver las cosas malas, pero que es vista con envidia por el resto de las competiciones, de las competiciones nacionales europeas. Entonces tampoco podemos perder eso de vista.
Juana Morales, presidente del Divina Juventud, gracias y suerte para esta temporada.
Harà falta, moltes gràcies.
Doncs demà dijous el Divina Joventut defensarà el 60-72 d'ahir a la pista del Dinamo Tbilisi, el partit de demà a l'Olímpic de Badalona, per aconseguir la classificació per la segona prèvia de la Basketball Champions League. NBA al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs...
Doncs com tots els dimecres, arriba el moment de fer un cop d'ull a tot allò que passa en el món de la NBA amb el nostre expert, l'Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit?
Noms propis, el primer LeBron James que podria abandonar els Cavaliers per fitxar pels Lakers?
Sí, i bé, ja són rumors que portàvem sentint, no? Des de també els rumors de l'espai del Kyrie Irving, que finalment s'han materialitzat en aquest traspàs a Boston, i el següent doncs, era LeBron James, que sempre es deia doncs, que aquesta podria ser la seva darrera temporada de Cleveland, d'aquí doncs, aquest moviment buscant reforçar-se per un possible últim anell, i en cas doncs, de que LeBron marxi, també tenir alguna peça de futur, no? Com pot ser doncs, Ante Sisic, aquests pics de draft que ha traspassat Boston. Cleveland té un ull a la temporada actual i un altre al futur sense LeBron. El cert és doncs, que se'l vincula molt a Los Angeles Lakers, un equip doncs, que podríem lligar a molts grans jugadors, com Paul George també, o Russell Westbrook, o Kevin Love, que quan estan sondejant el mercat doncs, sempre apareixen al radar dels Lakers, no? Quadra perquè doncs, LeBron aniria per primera vegada a l'Oest, perquè pot ser un repte nou a una franquícia doncs, especial, i òbviament els Lakers necessiten no? un jugador d'aquesta doncs, magnitud per començar a revifar, per començar a recuperar la dinàmica guanyadora, que al final doncs, sembla que és el que estan buscant ja aquesta temporada. La següent, doncs, el fitxatge de LeBron seria la cirereta. Veurem què passa. Jo crec que és una situació de moment llunyana, especulativa, però en un futur pot ser molt real.
Doncs veurem. I, per ser uns Lakers que han fitxat Andreu Bogut per una temporada. L'altre nom propi, Adri, és el de Goran Dragic, MVP de l'Eurobàsquet, jugador dels Miami Heat. Creus que a partir d'ara el miraran amb uns altres ulls a la NBA o què?
Com a mínim, amb més respecte, no? Perquè, tot i que l'NBA no mira massa de reull, no? El que passa a l'Eurobàsquet, el que passa a Europa, jo crec que s'ha fet el suficient ressò com perquè, home, una mica més de compte tinguin, no? Amb Goran Dragic, i és un jugador doncs, que físicament està en el moment de maduresa idoni, està doncs, també amb un nivell de joc excel·lent, ve d'una gran temporada de Miami, ve d'un gran Eurobàsquet. Jo penso que és l'any doncs, d'explosió definitiva, que pot ja acabar doncs, de consolidar-se com una gran estrella NBA.
I avui també hem de parlar d'un estudi que ha sortit a la llum, Adri, i que reflecteix que pràcticament la meitat de les franquícies NBA, sorprenentment, han acabat aquesta darrera temporada amb pèrdues milionàries.
Sí, correcte. Ja són 14 de les 30 franquícies que haurien tingut pèrdues no petites, sinó milionàries, estem parlant. I ara saps que sorprèn, com dius, després d'un contacte televisiu que havia d'abonar milions i milions i milions i donar doncs, molt marge no, de maniobra a les franquícies. Doncs sorprèn que ja el primer any hi hagin pèrdues d'aquest volum. El cert és que prolongar-se aquesta situació en els anys següents jo no ho vull i espero que no sigui així, però podríem abocar-nos a un segon lockout en menys de 10 anys si la situació es torna a donar-ho doncs, insostenible a nivell salarial. Doncs, tots parlem no? i som conscients de com alguns contractes estan fora del que podríem dir àmbit normal. Hi ha contractes molt inflats. Segurament doncs, hi hagi altres espècies que no coneixem a través del que genera la franquícia. Però el cert és que com una primera presa de contacte, que després de la temporada amb aquest contracte ja hi hagi 14 de 30 franquícies tenint tant dèficit, home, és preocupant. Veurem si de cara a aquesta segona temporada es va ajustant tota aquesta situació, perquè el cert és que si segueix aquesta dinàmica, com dic, jo penso que no és descartable avançar en un futur local.
Doncs la competició o el comissionat Adam Silver s'haurà de replantejar alguna o algunes coses, però vaja, també és cert, hem de tenir en compte que aquesta temporada les franquícies NBA tenen publicitat a les seves samarretes, per tant tindran ingressos extras i molt, molt importants. En tot cas, esperem que les franquícies adrecin la seva situació econòmica. Adri, gràcies i fins dimecres vinent.
Que vagi bé, bona nit.
I abans d'acabar, el mexicà Gustavo Ayón ha confessat avui que ha estat tota la nit sense dormir, molt preocupat, després del terratrèmol que ha patit el seu país. El jugador del Madrid reconeix que el seu fill i la família del seu fill estan a pràcticament dues hores de les zones afectades. Des del bàsquet alia una forta abraçada a Mèxic i a la seva gent. El Partizan renova l'alè pivot Novica Velikovic. Saša Georgević continuarà dirigint la selecció de Sèrbia fins 2021. pretemporada. Ahir, Osca 59 i Cele Manresa 69, i el Força Lleida i el Prat estan jugant des de les 8. Qui guanyi serà el rival del Barça B en la final de la Lliga Catalana LEP, que es disputarà aquest diumenge al Pavelló Olímpic de Reus. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant de la producció, i com sempre a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.